A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Joan, tot us heus parlat amb Xavier Canals, trilogia teatral de tardor que comença aquest divendres al Prado.
Doncs la Fundació Cultural i Esportiva del Casino Prado Suburense ha arribat a un acord amb l'agrupació teatral de l'Arbós del Penedès per portar a terme una trilogia teatral de tardor amb tres obres capdals, una d'elles aquest mateix divendres. Es tracta de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, Noces de Sang, una, doncs, com dèiem, de les obres importants del poeta i escriptor andalús. Tenim el responsable de l'agrupació teatral de l'Arbós del Penedès, Xavi Canals. Xavi, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Una trilogia teatral important és la que, preveieu, no?, per aquesta tardor?
Si més no, els autors així ho diuen. Tant García Lorca com Buero Vallejo, que foren dos dels dramaturgs més importants del segle XX, juntament amb el Vall Inclán, el triumvirat de dramaturgs importants i capdals d'aquest segle, i tancarem amb un Rossinyol, que Sitges, doncs, sempre té, doncs, una acollida especial.
Recordem aquesta previsió d'obres, com dèiem, aquest divendres, Bodas de Sangre, En la fosca ardent, en l'ardiente oscuridad, de Buero Vallejo, el 9 de novembre, i com deia en Xavi Canals, amb Santiago Rossinyol, el 30 de novembre, El senyor Josep falta la dona, i La dona del senyor Josep falta a l'home.
Això mateix.
Com s'enfronta, doncs, una agrupació teatral, entenem que petita, amb obres importants de la literatura espanyola i catalana?
Oh, i més amb tres obres en un mes i mig.
Per això, justet, per això.
És un repte important i un esforç per part dels actors, sobretot, per tenir que canviar el que se'n diu el xip ara, en pocs dies, perquè, doncs, abans sempre hi ha uns dies que farem una mica de repàs del text, però la mentalitat ha de canviar, perquè a més són obres amb uns guions i unes temàtiques completament diferents una dels altres. L'agrupació és la mateixa, els actors pràcticament són els mateixos, per tant això requereix un esforç, però a la vegada també un repte i una il·lusió, doncs, ferma, i que ha vingut molt de gust. Aleshores, el grup, doncs, bé, s'hi enfronta, doncs, perquè penso que té possibilitats i qualitats per fer-ho.
D'acord. D'entrada, Bodas de Sangre, Noces de Sang. En català?
Sí, català. Totes tres són en català.
Sí, és a dir, sí. La versió traduïda de l'obra original de Federico García Lorca. Bodas de Sangre és un dramón.
És una tragèdia. És una tragèdia, i aquest era precisament el primer repte, el primer, diguem, obstacle que ens vam trobar, el primer dubte que se'ns va crear, que fou el traduir-ho. Si en català seguiria tenint el mateix valor literari que té l'obra en castellà, que té, doncs, una bellesa especial, té, doncs, una claretat, té una profunditat, i que ens situa molt ràpidament allà on l'autor vol situar. I això ens feia una mica, doncs, trontollar, però bé, ens hi vam arriscar, i no, pensem que ho hem aconseguit, i pensem, doncs, de que mantenim la línia que volia portar Federico García Lorca i mantenim sobretot l'interès de l'espectador de principi a fi.
No hi havia una versió traduïda del Bodas de Sangre?
No ho crec, perquè quan vam entrar en contacte amb la fundació que administra els drets de Federico García Lorca, que és una fundació, perquè ens autoritzés l'adaptació, ens va dir que si més no ho desconeixien, per tant ells no havien autoritzat cap traducció, i per tant, doncs, que sabem nosaltres, no existia cap altra.
I això com funciona, Xavi? És a dir, un es posa en contacte, en aquest cas una agrupació teatral es posa en contacte amb la fundació que administra aquests drets, i ells autoritzen això? Està subjecte a un cànon, o com funciona?
Bé, veiem, nosaltres parlem amb la societat d'autors. La societat d'autors ens posa en contacte amb la persona que normalment amb les famílies, però en aquest cas no és així perquè hi ha una fundació, l'advocat de la fundació, que és el que diguem gestiona tot això, es posa en contacte amb nosaltres, li exposem quina és la nostra intenció, i aleshores efectivament ells aleshores doncs, fan una proposta tenint en compte doncs, que som un grup amateur, que la nostra fita no és fer cap mena de temporada lucrativa ni molt menys, sinó que és purament això,
una representació puntual
que representarà un nombre de vegades doncs, per les comarques més o menys de Barcelona, Tarragona, i a partir d'aquí doncs, sempre hi ha uns condicionaments especials. Ells et posen els seus condicionaments, tu dius si els acceptes o no, i aleshores s'emet doncs, un contracte de cessió de drets per representació literària. També depèn molt si aquesta traducció que vols fer la vols editar després, si la vols portar al cinema, si, etcètera, etcètera. No? En aquest cas només és teatralment, per tant doncs, no hi va haver massa problemes, ens vam posar d'acord i vam quedar molt amics.
Anava a dir, algú verifica la traducció? Perquè clar, l'obra original tothom sap com és, però algú verifica o ells encarreguen algú la verificació de que la traducció sigui la correcta?
No, ells l'únic que et demanen és que no trenquis ni varis l'estructura de l'obra. Aleshores, si hi ha un personatge que és home i doncs, nosaltres el fem dona o el suprimim un, perquè a vegades doncs, les necessitats o les possibilitats del grup són un palet diferents a lo que és no passa res. Ara el que et demanen és això, que no trenquis l'estructura ni canviïs...
És una tragèdia, no podem fer una comèdia d'això.
Això mateix. Però no, fins ara no, el mateix va passar amb el Buero Vallejo, amb l'Ardiente Oscuridad, va passar tres quarts del mateix, i per tant doncs, no hi ha hagut problemes.
Quanta gent puja a escena?
En aquesta 18.
18?
18.
És a dir que déu-n'hi-do el moviment.
Sí, bé, és que en un grup amateur es tracta una mica d'això. Clar, quan agafes l'obra, la llegeixes, veus que t'agrada, veus que pot tenir un reclam per part del públic, que t'atrau, que et crida, que et capta, aleshores, és clar, has de mirar una mica el que en diguem, doncs hem de mirar si podem cobrir el repartiment. O sigui, si tens la gent suficient i amb possibilitats i amb qualitats artístiques per cobrir els diferents papers, que s'adaptin als diferents papers. Com que evidentment doncs, el director ha de conèixer la seva gent que té, veu si es pot adaptar un amb l'altre. Això és el que en diguem, això que deia, cobrir repartiment. No és fàcil, però en aquest cas, com que s'ha pogut fer, hi havia gent doncs, per fer-la, aleshores doncs, hem tirat endavant, tot i que és una obra doncs, molt, molt complicada. La prova és que no hi ha massa grups que la facin, oi? És complicada.
Per què Lorca?
Veiem, Lorca, nosaltres hem fet, almenys jo he fet obres de bastants autors, i Lorca no havia fet mai res. Clar, Lorca també és molt especial, Lorca té denominadors comuns, sobretot doncs, té la dona sempre com a pantalla principal, sempre doncs, hi ha l'amor i la mort pel mig, sempre hi ha unes eines que simbolitzen la mort, sigui el punyal, sigui la navalla, sigui el ganivet, aleshores és molt... I sobretot sempre les seves obres han estat enfocades cap a l'ambient tradicional andalús d'aquells anys doncs, d'abans de la guerra. No? Les dues obres més emblemàtiques d'ell, aquesta per descomptat i l'altra que és La caça de Bernard d'Alba, però clar, La caça de Bernard d'Alba és tot, pràcticament, tret d'un personatge, tot són dones. Aleshores, clar, això sí que es podia fer, però llavors si tens doncs, un planter d'homes també doncs, és llàstima. I bé, aleshores millor de compaginar-ho. Però Lorca va agradar per la profunditat que té, allò que et deia abans, no? la bellesa del seu diàleg, la profunditat que té, com et va... És que aquesta obra requereix que constantment hagis d'estar pendent de l'obra. La prova és que els 115 minuts que dura siguin seguits, no fem cap descans, precisament per no trencar la sintonia amb el públic, la comunió entre l'escenari i la platea, oi? Ho fem tot seguit perquè el públic mantingui aquesta tensió i estigui pendent constantment del que passa. Si això es logra, aleshores és fantàstic, però és que si no es logra, llavors l'Orca té això. Si ho logres et queda un espectacle meravellós, però és que si no ho logres llavors et queda un pitafi. És la dificultat que et posa l'Orca. Aleshores t'has d'arriscar. L'Orca és un gran poeta, l'Orca és un gran dramaturg, té aquesta qualitat que té, o tenia aquesta qualitat que tenia a l'hora de fer anar la ploma, i aleshores particularment em feia il·lusió això, perquè no havia fet mai res de l'Orca.
Mm-hmm. És a dir, si no ho fas bé, pot quedar com un punt gairebé tragicòmic.
Bé, és que aquí hi ha una cosa. A vegades la tragèdia ratlla, és una mica passar pel fil de la navalla, no?
Correcte.
Ratlla una mica el perill que et pots decantar cap a un cantó que una escena tràgica es pugui convertir en una situació còmica. Aleshores sí que això et destrossa totalment. Però en general, vull dir, jo penso que no serà així i que no ha estat així, perquè de fet ja s'ha representat, i per tant doncs el públic l'ha acceptada molt bé. I per tant doncs s'ha pogut captar molt bé tota l'atenció del públic. Hem de procurar fer plorar quan hem de fer plorar, tenir, que és aquest cas, el cor encongit quan s'ha de tenir, i fer riure, com serà doncs a l'obra de Rossinyol, quan s'ha de fer riure.
D'acord. Com s'entén un català de Níger?
Mira, jo sé que es va fer una versió en castellà del García Lorca en el Teatre Guaix de Barcelona per una companyia semiprofessional de Girona. I jo sé doncs de gent de la colla qui va anar. Jo hi volia anar i em van dir: no hi vagis perquè perdràs les ganes de fer-ho, precisament per això.
Un castellà de Girona parlat de Níger.
Aquí està, aquest és una mica l'inconvenient, el centrar-ho en aquell lloc, i que el fet de que sigui en català no et faci perdre la ubicació ni l'orientació que es pretén, no? Ho hem aconseguit. O sigui, si el públic ha d'estar pendent, vull dir, capta això, que resulta que els actors no són de Níger, sinó que són de la província de Barcelona, malament. Això és com vas a veure una obra de teatre i dius: què, t'ha agradat l'obra de teatre? I dius: sí, bueno, els vestits eren macos.
Vestuari, sí, allò típic, no?
Malament.
O una pel·lícula, els efectes especials estaven molt bé.
Aleshores, malament. Però no, penso que hem aconseguit que els oriundos de Níger siguem, doncs, bons catalans, i a més és que aquí després hi ha una altra cosa, ja no només és pel deix que ens pugui donar la tonalitat catalana, sinó per la manera de pensar.
Per això també una miqueta, moltes vegades l'idioma pot acabar condicionant també.
Sí, perquè és clar, si es pretén que un visqui el paper, si es pretén que l'actor assimili el paper com a seu, però mentalment hagi de traduir, aleshores perdrem molta temps i perdrem a més molta sintonia entre actor i personatge. Per tant, l'actor doncs ha de pensar com el personatge, i en aquest cas doncs ens és molt més fàcil i molt més senzill fer-ho en català. A mi em costa molt fer-ho en castellà, Em sembla que en tota la meva vida he fet una obra en castellà, i perquè era allà on te feia l'Emili, i clar, no hi havia més remei, no? Però costa.
Ja s'ha representat, oi?
Comentaves? Sí, vam estrenar el 29 de setembre i vam reposar-la el 7 d'octubre. Per tant, serà la tercera representació.
És a dir, que la cosa ja està una miqueta rodada.
Sí, caldrà... Avui precisament farem una mica de repàs del text. A hores d'ara, doncs, l'equip de muntatge ja està parat muntant tota la escenotècnia, i per tant, doncs, estem confiats. No, però l'obra es porta molt bé, no oblidem que la vam començar a ensejar el 10 de novembre de l'any passat. Vol dir que hem estat 10 mesos llargs ensejant, l'obra va molt segura, els personatges doncs van molt marcats, van molt assimilats, i per tant jo penso que tot plegat està ben lligat.
Molt d'escenari?
No, l'escenari és senzill. És que a més l'obra és molt sòbria, el text ha de ser molt sobri, el vestuari ha de ser molt sobri, la lluminària ha de ser tot molt sobri. Per tant, el que és el decorat doncs també és tot molt sobri.
I es preveu representar-la més després d'aquest divendres?
Sí, normalment sempre acostumem un obret així, doncs la podem portar un parell d'anys amb cartell i la podem representar, no sé, 12, 14, 15 vegades potser.
I el Güero Vallejo?
Oro Vallejo es otro que tal. És otro que tal. Oro Vallejo, L'ardiente oscuridad i La història d'una escalera són les dues obres per excel·lència del Oro Vallejo. És una altra obra molt complicada, i és molt complicada en La fosca ardent perquè, és clar, succeeix que, tret d'un parell de personatges, la resta són cecs, perquè això succeeix en una residència d'adaptació per invidents. I aleshores està clar... és complicat això, i sobretot al començament doncs, era per riure o veure-ho, no? Perquè doncs, està clar, has de fer el sec sense ser-ho, o si tapava, has de conèixer molt bé l'escena, has de dominar molt bé la situació doncs, del mobiliari, de les persones, les posicions, perquè bé, els personatges han de baix, des del públic ha donat la sensació això, que són totalment invidents, i a més, a part d'això, el contingut de l'obra doncs, també és molt, molt, molt atractiu i també et fa estar molt, molt pendent. També passa coses. Hi ha vegades que vas a veure el teatre i dius, sí, ho han fet molt bé, però bé, realment què ha passat? I en canvi, doncs, aquestes obres passen coses que et fa que el públic estigui amatent.
Aquesta s'havia traduït? O també
no, l'hem traduït nosaltres. Sí, sí, també. Aquesta no hi havia... S'havia fet, però amb la versió castellana. A veure, és que tampoc és fàcil traduir. Vull dir,
per això?
Sí, sí, no és fàcil. Vull dir, agafar i embarrancar-te... a més, saps què passa? Que a vegades et trobes que dius, bueno, la donaré a traduir. Però, és clar, donar-la a traduir... tot això és inconvenient. Nosaltres, quan la traduïm, com que també ja pensem qui ho fa, doncs ja li dones una mica l'orientació als personatges en funció d'aquell que l'ha de fer, i sempre fas algun retoc, fas alguna... intentes, sense variar, evidentment, allò que dèiem al principi de l'estructura del text, però ja saps amb qui comptes, on t'ho faràs, per qui ho faràs, i això doncs t'ajuda. En canvi, si ho dones a traduir, doncs igual fa una traducció al peu de la lletra, i llavors hi ha coses que no tenen ni solta ni volta, no? Per lo que volem, pel missatge que volem donar. Aleshores estimem més doncs, fer nosaltres la traducció.
És més fàcil traduir andalusos que castellans? O al revés?
No pensis. No, en aquest cas ha sigut més difícil traduir Lorca que Borbonejo.
Sí, d'acord. Sí. És a dir, el que d'entrada podríem imaginar doncs és
més difícil, és més difícil traduir Lorca que Borbonejo i tant.
És un castellà més... anava a dir més...
Més castizo.
Ah, exacte.
És un castellà més castizo, sense arribar a ser gitant, ni molt menys gitano, però sí, doncs això, castizo, cerrao de la tierra... i això doncs s'ha de tenir una mica en compte, El Boero Vallejo és un castellà més més pla, més planer. Per tant, no té tanta dificultat.
D'acord. Quanta gent puja a Boero Vallejo?
15.
Sí, que sempre ens
sí,
movem.
Sí, més o menys som i en el Rossinyol sembla que són 14. O sigui que si fa o no fa, més o menys anem al voltant de la mateixa gent.
I aquesta fa molt que s'assaja?
El Boero Vallejo, la vam estrenar, em sembla que va ser l'octubre del 2009. Ah, no sé si el juny del 2009 o l'octubre del 2009. Sé que un, el Rossinyol es va estrenar el 2008, el juny del 2008, sí, i el Boero Vallejo va ser l'octubre del 2009.
És a dir, que ja té recorregut.
Sí, el Boero Vallejo ja l'hem fet, potser 9 o 10 vegades. I el Rossinyol, el senyor Josep, ben bé una dotzeneta de vegades ja la portem feta, sí. És una obra molt, del Rossinyol és una obra molt divertida, molt fresca, molt de cara doncs, a festes majors. Està tret de dos sainets, el Rossinyol, quan escrivia amb el pseudònim de Jordi de Peracamps, doncs va fer dos sainets que anaven lligats, i nosaltres vam agafar aquests dos sainets i els vam convertir en un primer i un segon acte, vam fer una obra sencera, i per tant, doncs, bé, és això. Una obra que, així com els altres dues literàriament són molt riques, té molt de contingut, aquí el que es pretén és una altra cosa completament diferent, que és doncs, que la gent es faci un tip de riure doncs, i passi una horeta i escaig que dura, divertit i amb un bon ambient, i aleshores per uns moments oblidem una mica el mal de caps que tenim.
Aquestes comèdies estan escrites fa 100 anys, fa un segle, aproximadament.
Sí, mira, Lorca es va escriure el 31, perquè això, Lorca està basada en uns fets reals. Això van succeir allà a Níger, precisament, l'any 28, I fins i tot se'n va fer una novel·la, no? I ell ho va saber per unes publicacions als diaris, després va saber que hi havia aquesta novel·la. I
Punyal de Claveles, és que ho estem llegint de la nota que ens ha fet enviar.
Sí, la Carmen de Burgos, que era la periodista, la novel·lista, l'activista que hi havia, que també era d'allà, va fer una novel·leta, i ell, doncs, entre la novel·la, el diari, informació que va agafar, etc., va ser quan en el 31 i la va estrenar el 33, es va fer, doncs, Les noces de sang.
Amb una interpretació magistral de Margarida Xirgo.
Sí, això va ser quan es va fer en pel·lícula.
Ah, d'acord.
La Margarida Xirgo va fer en pel·lícula a Buenos Aires.
El 38, a Buenos Aires, és veritat.
En blanc i negre.
És veritat,
en blanc i negre, sí. És d'aquelles pel·lícules que encara, doncs, el so era allò tan agut, i sí, era d'aquelles... Va ser en blanc i negre encara, la Margarida Xirgo. Però aquesta, ja et dic, aquesta va ser a Buenos Aires.
Doncs el que et preguntàvem, hi ha aquesta tragèdia, després l'altra, que no deixa de ser una obra punyent, la de Buero Vallejo.
Sí, és un drama, sí.
I, per altra banda, doncs, aquesta comedieta, totes elles són més o menys contemporànies, més o menys, posem 20 anys amunt, 20 anys avall. Un segle més tard, s'entenen? S'entén aquest drama, s'entén aquesta comèdia?
Bé, hi ha obres que sí, hi ha obres que no, i hi ha obres que estan molt desfasades. Aleshores, també això, quan els directors llegim les obres o ens plantegem representar una obra, ja hem de pensar en això, hem de pensar en els moments que vivim i si en aquest moment s'entendran i seran acceptades. Hi ha autors que sempre... facin quan es facin, seran acceptats. El mateix que hi ha compositors que la seva música sempre serà acceptada per temps que passi, doncs hi ha autors que passen exactament el mateix. I aquests són uns d'ells. Repeteixo, ens trobarem que no, ens trobarem que ja estan desfassades i que les has de deixar, doncs, allà a la prestatgeria, perquè, doncs, mai més s'aixecaran de la pols, la traurem d'allà. Però aquests sí, aquests, a més, Bodas de Sangre és una obra que crida molt, que qui més qui menys s'ha sentit a parlar, i encara que els fets succeeixin en aquella època, però avui a casa nostra, on te vivim, potser no que no succeiria això, però en determinats llocs sí que encara pot succeir.
D'acord, és a dir, que el nostre marc mental ens permeti entendre que està passant.
És que la rancúnia i l'odi entre famílies encara existeix avui dia, i en determinats llocs fins i tot a nivell, doncs, d'arribar a agressions físiques. Això avui per avui encara existeix. La idea no és traslladar-la avui, però sí que això ens permet entendre i que sabíem que existia, i més en aquests llocs, no? La del Buero Vallejo és una obra que això pot passar avui, està escrita quan està escrita, però el fet que hi hagi un centre, doncs, de rehabilitació per cecs, que els cecs que hi hagin allà, doncs, ja estiguin acostumats, adaptats a un sistema de vida. Un bon dia t'entra un, diguem, alumne nou, un personatge nou, que pensa totalment diferent i que creu que no ens hem d'adaptar, que no ens hem d'acostumar, sinó que el món és un altre, sinó que som uns conformistes, i en canvi aquest personatge és un inconformista amb la realitat d'ells. I aquí és on hi ha l'enfrontament entre les dues posicions, no? Per un cantó hi ha la rebel·lia i per l'altre hi ha la resignació. I per tant, doncs, això és un tema que es pot plantejar perfectament avui dia.
Molt actuals. I la comèdia? Perquè la comèdia a vegades és...
La comèdia és un vodevil, i els vodevils sempre són benvinguts.
D'acord.
Els vodevils sempre són benvinguts. Evidentment que ara potser no passaria, perquè un senyor ric i benestant i que està, doncs, tenint bons costums i sempre fidel a la família, i que els companys de penya li diguin, doncs, que avui dia, si vols presumir i vols ser senyor, doncs has d'haver fet el salt a la senyora, si no, no té, i per tant el porten, doncs, en una casa de mala reputació perquè s'estreni. Això segurament que avui no passaria, però en canvi les situacions que genera ens agrada veure-ho, i com més embolics més ens diverteix, no? I aleshores aquestes comèdies vodevilesques, doncs, si no actuals, si més no, doncs, són acceptades i benvingudes.
Doncs ja ho saben, la primera és aquest mateix divendres, Noces de Sang, l'obra clàssica de Federico García Lorca, doncs, com dèiem, aquest divendres al Prado. Quina hora?
Les 10.
A les 10 de la nit. A continuació, el 9 de novembre, hi haurà En la fosca ardent, En l'ardiente oscuridad, una també de les obres capdals de Buero Vallejo, i per últim doncs la més lleugera, la més suau, la més tranquil·la, la comèdia de Santiago Rusiñol, el 30 de novembre, El senyor Josep falta la dona, i La dona del senyor Josep falta a l'home. Aquesta, doncs, mix entre dos vodevils de Santiago Rusiñol, doncs, que l'elenc artístic arbocenc doncs porta doncs en col·laboració amb la Fundació Cultural i Esportiva del Casino Prado Suborense. N'hem pogut parlar amb en Xavi Canals, el director de l'elenc artístic arbocenc. Xavi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per cridar-nos.
I doncs que vagi molt bé aquestes tres representacions.
Moltes gràcies.